El cinema d'aquest primer divendres de març al Penedès en xarxa comença amb lluentons i glamour. I és que queden 10 dies mal comptats per als Òscar i aquest darrer cap de setmana hem tingut una altra pista de quines pel·lícules i actors tenen més números d'endur-se l'estatueta cap a casa. El sindicat d'actors de Hollywood va lliurar a Los Angeles els SAG Awards i el film guanyador ha estat Todo a la vez, en todas partes, que s'han dut 4 dels 5 premis a què aspirava. Això, doncs, la col·loca encara amb més possibilitats per als Òscar 2023. I ens fixem també en la resta del palmarès. El premi a la millor actriu protagonista en una pel·lícula ha estat per Michelle Yeoh per Todo a la vez, en totes partes, desbancant Kate Blanchett per Tar, Viola Davis per The Woman King, Ana de Armas per Blonde o Daniel Deadweiler per Till. El millor actor protagonista ha estat Brendan Fraser per The Whale, que ha deixat enrere Colin Farrell per Almas en pena de Inisherin, Bill Nighy per Living o Adam Sandler per Hustler. L'actor s'ha endut el guardó per The Whale, per La balena, i al recollir el premi no va poder evitar plorar. Fraser va recordar en el seu discurs com aquest paper a la pel·lícula de Darren Aronofsky ha significat el resurgiment de la seva carrera, arrossegant-lo des del fons de l'oceà fins a una estranya platja, va dir, en un món diferent.
I never would have believed that I would have been offered the role of my life in this character Charlie in The Whale. He's someone who is on a raft of regrets, but he's in a sea of hope. And I've been at that sea and I've rode that wave lately and it's been powerful and good, and I've also had that wave smash me right down to the ocean floor and drag my face along there and wind up on some strange beach in a different world and wondering, where am I now? And I just want you to know for real, all the actors out there who have gone through that, who are going through that, I know how you feel. But believe me, if you just stay in there and you put one foot...
Recordem que la caiguda en desgràcia de Brendan Fraser va tenir lloc durant la major part de la dècada del 2010, però amb The Whale, amb La balena, ha marcat el pic del resurgiment de la seva carrera, com ell recordava, i el seu retorn com a estrella cinematogràfica. Seguim amb els premis més destacats. Millor actriu de repartiment per Jamie Lee Curtis, per Todo a la vez, en totes partes, desbancant Angela Bassett, Hong Shao, Kerry Condon, per Almas en pena, de Inisherin, o Stephanie Su. I millor actor de repartiment, Ke Huy Quan, per Todo a la vez, en totes partes, que ha deixat enrere Brendan Gleeson i Barry Keoghan, d'Almas en pena, en Inisherin, i Paul Dano per Los Fabelmans. La gala dels premis del Sindicat d'Actors de Hollywood va comptar amb moments destacables, com ara el reconeixement a Sally Field per la seva llarga i prolífica carrera i el moment que en podríem anomenar Tierra Trágame, que va protagonitzar Jessica Chastain quan pujava a l'escenari a recollir el premi a la millor actriu en una sèrie per George Antemi, amb el seu impressionant vestit fúcsia amb faldilla voluminosa, quan de sobte va ensopegar les escales i va acabar estesa a l'escenari. Ràpidament, és clar, el moment es va fer viral, però l'actriu s'ho va prendre amb molt d'humor. D'altra banda, aquí, a Europa, es lliuraven els premis del cinema francès, el César, on van brillar dues pel·lícules espanyoles. Asbestes, que va guanyar el Premi César 2023 a millor pel·lícula estrangera, i Pacifiction, del director català Albert Serra, que se'n va anar amb un parell de guardons. Després d'arrasar els Goya, Sorogoyen ha tornat a pujar a la tribuna per rebre el premi que li ha concedit l'Acadèmia Francesa per Asbestes. El realitzador madrileny va agrair poder ser una petita part del cinema francès.
Je ne sais pas comment on est arrivé ici. On est venu de Madrid, Isabel Peña et moi, mon co-scénariste. Et vraiment là... Bon, Saint-Toi, je ne serais pas ici. Et quand on est venu dans les trains, on a dit pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est incroyable. Donc merci beaucoup à vous, à l'Académie. Merci pour nous laisser être... une petite partie du cinéma français, c'est vraiment un honneur. Je suis ici, on est ici parce que, surtout, grâce à Le Pacte et à Noodles, à Jérôme Vidal, à Laure, à Lise, à Jean Labadie, un producteur énormément courageux. Merci Jean. Et un petit message aussi pour Thomas Pibaro, pour... la grande confiance depuis le début, pardon. Et surtout grâce à les trois comédiens que vous êtes incroyables, les grands Denis Ménochet, Marina Foïs et Marie Colombe.
Al seu torn, Pacifiction, del director català Albert Serra, aconseguia dos dels nou premis César als quals estava nominada, que van ser per a Benoît Magimel com a millor actor i per a la fotografia d'Artur Tort. I la propera parada d'aquesta temporada de premis de la Season Awards ja serà la dels Oscars, el proper 12 de març. I anem ara per les estrenes liderades pel retorn als cinemes i al ring de Creed 3, amb Michael B. Jordan debutant com a director i tornant al paper d'Adonis Creed. També tenim la darrera pel·lícula de Bruce Willis, sense oblidar-nos de la nova pel·lícula de Florian Zeller o l'animada Guardianes de la Noche. Comencem per la més sonada de totes, Creed 3.
Estos últimos 7 años de mi vida han sido un auténtico sueño. Bianca, Rocky, mi padre. Todo esto se lo debo a ellos.
Tío, ¿puedo ayudarte?
¿Me firmas un autógrafo?
No, no firmo autógrafos y apártate de mi coche.
No te acuerdas de mí, ¿eh?
Damian, ¿cuánto tiempo has estado en la cárcel?
18 años, bro. Me soltaron la semana pasada.
Me alegro de que hayas salido.
He pasado mucho tiempo encerrado, pero me he mantenido en forma. Tengo cuerda para rato.
Pásate por el gym.
Gracias.
¿Y qué pasó entre vosotros?
¿No te lo ha contado? Éramos como hermanos. Pero yo era mejor que él, aunque nunca tuve la oportunidad de demostrarlo.
¡Qué guay!
Te conozco, Donnie.
La tercera part del reeixit drama de boxa arriba avui a la pantalla gran i serà la primera pel·lícula de la franquícia Rocky sense Sylvester Stallone. El nou llargmetratge, Jonathan Majors, es fica en el paper de Damian Anderson, amic de la infància del campió mundial de boxa, interpretat pel gran Michael B. Jordan, que en aquesta ocasió exerceix també com a director. El guió és de Zach Baylin, el mateix que hi havia darrere de Ray Richard, una família guanyadora, i Keenan Coogler. So Adonis Creed ha arribat al cim de la boxa i ja no ha de demostrar res. Convertit en un ídol, passa els dies amb la família i els amics, però tot canvia quan apareix un fantasma del passat. La nova trama arrenca justament amb aquesta retrobada entre Adonis Creed i Damian Anderson, el seu amic de la infància i exboxejador acabat de sortir de la presó després de complir una llarga condemna. Damian vol demostrar tot el que ha après de boxa en aquests anys i li demana al seu amic que s'enfrontin al quadrilàter. L'enfrontament entre tots dos serà molt més que una baralla al ring, ja que Damian no només vol arrabassar-li el seu títol, sinó que també vol acabar amb ell. Més enllà de la pantalla, s'ha sabut que Tessa Thompson i Michael B. Jordan, que reprenen els seus papers de Bianca Taylor i Adonis Creed a la gran pantalla, van decidir acudir a teràpia de parella per preparar Creed 3. Els dos van interpretar aquests personatges per primera vegada fa 8 anys a la spin-off de Rocky, Creed. I, d'altra banda, segons les xifres que baralla Deadline, la pel·lícula recaptarà entre 38 i 40 milions de dòlars a les sales de cinema només aquest cada setmana, entre avui i diumenge. Si es compleix aquest pronòstic de Deadline, Creed 3 recaptaria el mateix que les entregues anteriors al llarg de 5 dies. I, a més, hem de tenir en compte que s'havien estrenat en dates molt assenyalades i propícies per fer bona taquilla, com són les vacances d'Acció de Gràcies. Una altra història destacada que trobareu a la gran pantalla a partir d'avui és El Hijo.
¿Qué haces aquí?
Nicolás lleva casi un mes sin ir al instituto.
Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? ¿Eres consciente de que pueden expulsarte?
¿Puedo vivir contigo?
Dices que no conectas mucho con los de tu edad.
Tu otro hijo también te necesita y siempre estás trabajando.
¿Ha hablado contigo de nuestro divorcio?
He intentado ayudarte, darte ánimos. ¿Qué ocurre? ¿Tomas drogas? ¿Crees que puedes vivir así haciendo lo que te dé la real gana?
No sé qué me está pasando.
Me siento un absoluto fracaso.
Yo no estaba.
Antes había tanta alegría en nuestra familia.
El Hijo segueix els passos de Peter, interpretat per Hugh Jackman, i la seva trafegada vida d'home de negocis amb la seva nova parella, Emma, i el seu fill nounat. Però tot es trastoca quan la seva exdona Kate, interpretada per Laura Dern, entra en escena amb el seu fill adolescent, Nicholas. La vida d'aquest jove, de 17 anys, que interpreta Zen McGrath, no és gens senzilla ni fàcil, ja que falta contínuament a l'escola, té nombrosos pensaments destructius i gairebé no té amics. Això no ha estat sempre així. Nicholas havia estat un noi despreocupat que sempre reia. La seva mare, en veure la deriva que està prenent la seva vida, decideix enviar-lo a viure amb el seu pare, Peter, tot i que acaba de ser pare novament amb la nova esposa, Beth, a càrrec de Vanessa Kirby, i que, a més, no para de treballar i de viatjar. Quan comencin a viure plegats, la convivència entre pare i fill no acabarà de funcionar perquè Peter és incapaç d'entendre què està succeint dins la ment del seu fill. Compartim un parell de crítiques. D'una banda, llegim que Florian Zeller va mostrar la seva gran capacitat com a director cinematogràfic a El Padre, adaptació afectiva que va portar Anthony Hopkins fins a l'Oscar, el millor actor. Amb El Hijo, de nou, els personatges de Zeller tenen una humanitat i proximitat a la vida quotidiana envejables. Peter i Nicholas, pare i fill, són una dissecció profunda sobre el sentit permanent pel que fa a la vida, la paternitat i els problemes psicològics de la infància i l'adolescència. Cap personatge a la cinta, especialment pare i fill, deixen de ser humans, plens d'ironies, errors i confusions. Potser alguns pares aconsegueixen identificar-se amb Peter, així com possiblement els joves, en la recerca constant d'identitat, trobin un mirall nítid en Nicholas. Altres crítics, en canvi, afirmen que l'hijo és una decepció en tota regla, una gran patada al cul per part d'un dramaturg que havia demostrat tenir una sàvia mirada cinematogràfica i que ara, diuen, ha estat incapaç de respectar les bases de la seva pròpia obra. Altres històries que arriben a la pantalla gran són King, Regreso a casa.
¿Por qué no me esperas?
Continúa la búsqueda para encontrar al animal que, al parecer, fue visto en los alrededores tras escapar del aeropuerto de Orly.
No temas. ¿Tienes hambre? ¿Quieres?
Este animal es salvaje. Es peligroso. Por ningún motivo se acerquen a él.
¿Cómo te llamaré? ¿Qué te parece, King?
Mi amigo León.
Sal de mi habitación.
Todos lo están buscando.
Iremos con mi abuelo. Él nos ayudará.
¿Nos ayudará a qué?
¿A ir a África?
Estás loca, lo sabes, ¿no?
Ha dado la vuelta al mundo 10 veces. ¿Habrá qué hacer? Max, nos tienes que ayudar.
¿Y quién es King?
Nuestro león.
Es de verdad.
Lo llevaremos a su hogar.
En 2 meses tendrá el doble de su tamaño y peso. ¡Atrás! Un león domesticado sigue siendo un león.
¡Atrápenlo! Muy pronto lo encontraremos.
¡Acelera o no te retrasarás!
Que yo lo sobretrasaré.
No he sabut trobar una altra versió que no fos la llatina. O era en anglès i subtítols, o llatina. El dubte ara és com arribarà aquí a Espanya a la gran pantalla. La sinopsi és aquesta. King, un cadell de lleó capturat per una xarxa de tràfic d'animals, aconsegueix escapar-se en un aeroport de França. Perdut, buscarà refugi a casa d'Inés, de 12 anys, i l'Àlex, de 15. Quan el troben, els nens tenen la boja idea d'emportar-se'l a l'Àfrica i tornar-lo al seu hàbitat. Ara bé, tot es complica quan els agents de duanes els segueixen la pista per intentar recuperar el cadell. És aleshores quan s'unirà a l'aventura Max, l'avi d'Inés i d'Àlex, a qui només han vist un parell de vegades. Max, que compta amb un peculiar i excèntric caràcter, ajudarà els petits en la seva missió. El millor que té aquest llargmetratge francès de 105 minuts és, sens dubte, el missatge que sobrevola durant tot el temps d'oposició constant al maltractament animal, cosa que fa que els protagonistes prenguin un rol decisiu per tal que el cadell de lleó torni a casa. Segons la crítica, estem davant d'una agradable pel·lícula per veure en família, amb missatge, sobretot dirigit als infants. També podeu gaudir amb Bruce Willis i Detective Knight 3, Última missió.
Inspector Knight, ¿qué hacen los buenos policías?
Los buenos policías no duermen bien para que el resto descanse.
Ningún hijo mío sería poli.
También hay polis buenos.
La policía es el enemigo. Hay que entrar en acción, provocar algunos cambios. Es nuestra oportunidad.
¿Han robado un uniforme, una placa, un arma reglamentaria?
Esta ciudad se devora a sí misma.
¿Preparado?
El mundo necesita héroes.
La tercera part de la trilogia Detective Knight arriba als cinemes amb l'última missió de l'actor Bruce Willis. El llegendari heroi d'acció dels 90 i el 2000 s'acomiada del cinema a causa de la seva malaltia que, malauradament, s'ha agreujat aquests últims dies. Com passa amb les dues anteriors entregues, la cinta està escrita i dirigida per Edward Drake. A costat de Willis, el repartiment de Detective Knight 3, Última missió, es completa amb Jack Kilmer, que sí, sí, efectivament, és el fill de Val Kilmer, Willow Shields, de la saga Els Jocs de la Fam, Lachlan Munro, Jimmy Jean-Louis, Dina Meyer i Timothy Murphy. En aquesta darrera aventura, el detectiu James Knight, interpretat per Bruce Willis, li ha tocat estar de guàrdia, així a última hora, la festivitat del Dia de la Independència als Estats Units. El que comença com una jornada de treball molt tranquil·la, aviat es comença a complicar amb una carrera contra el rellotge per intentar evitar que una ambulància conduïda per un criminal posi en perill tots els habitants de la ciutat. El criminal va disfressat de policia, amb arma inclosa, i té com a objectiu un banc que està molt a prop de la casa del mateix detectiu Knight. I l'última recomanació és Guardianes de la Noche, rumbo a la aldea de los Herreros. Dins les produccions d'anime, sens dubte, una de les sèries més populars és Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba, basada en l'aclamat manga de Koyoharu Gotouge. L'anime de seguida va aconseguir un gran èxit, tant al Japó com a la resta del món, per la qual cosa es va llançar fa un parell d'anys la pel·lícula Guardianes de la Noche, Tren Infinito, la trama de la qual serveix de pont entre la primera i la segona temporada de la sèrie. En funció de les desorbitades xifres de recaptació taquilla, la franquícia torna ara a la gran pantalla amb aquesta Guardianes de la Noche, rumbo a l'aldea de los Herreros. Tot i així, no es tracta d'una pel·lícula, com va ser la primera, sinó que recull els episodis 10 i 11 de l'arc de districte de l'entreteniment i el primer episodi de l'arc rumbo al poblado de los Herreros, servint d'aperitiu en vista a l'estrena de la nova temporada de la sèrie, la 3, que tindrà lloc a l'abril. Això sí, els episodis s'han remasteritzat en format 4K i s'ha remesclat la música perquè els fans gaudeixin d'una experiència única en gran pantalla amb les aventures de Tanjiro, Nezuko i companyia. A moda de repàs, recordeu que la història comença quan Tanjiro Kamado, un noi, la família del qual va ser assassinada per un dimoni, s'uneix al cos de caçadors de dimonis per convertir la seva germana petita Nezuko de nou en humana després d'haver estat transformada en dimoni. La sèrie consta de 23 volums, havent venut més de 150 milions de còpies a tot el món. I fins aquí al cinema. Arriben les notícies de l'Alt i el Baix Penedès de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Ara són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us saludem en aquest darrer repàs a les notícies del Penedès en xarxa i us comentem que l'Ajuntament de Cunit ha informat que, fruit d'un conveni amb Reforest Project, es reforestarà una zona verda del municipi amb espècies autòctones, especialment alzines. Es tracta d'un espai verd de titularitat municipal que hi ha al carrer de l'Oceà Atlàntic, que ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats. Entre el 4 i el 15 de març es plantaran en aquest espai prop de 350 plançons d'alzina, un arbre de creixement lent i de gran resistència a la sequera, segons el consistori. Amb aquesta acció es vol millorar la qualitat ambiental de la zona, contribuint a la reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera procedents del trànsit. Reforest Project finança, a través dels seus patrocinadors, la plantada, amb la col·laboració del Servei de Jardineria de l'Ajuntament de Cunit, que prepararà el terreny i farà posteriorment el manteniment de la zona. Tot i que la plantada es farà amb personal que gestiona la mateixa entitat, també està oberta als ciutadans de Cunit que vulguin col·laborar-hi. I us comentem, d'altra banda, que l'Audiència Nacional veu indicis de delicte de la policia patriòtica contra el Sumarroca. El titular del jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha desestimat admetre a tràmit la querella criminal interposada per la família Sumarroca contra membres de la policia patriòtica i l'ara senadora del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, al voltant de l'Operació Catalunya. La denúncia, basada en els àudios publicats per El Món, sí que admet la possibilitat que els fets denunciats presentessin indiciàriament l'aparença de delicte. Els Sumarroca van ser incorporats a la llista negra d'independentistes que Sánchez Camacho va proposar al comissari José Manuel Villarejo perquè elaborés informes policials contra ells com a part del setge al sobiranisme. En una interlocutòria dictada el passat 23 de gener, el magistrat argueix que els fets, de moment, no tenen cap connexió amb la causa Tàndem, el macrosumari de les activitats privades del comissari d'intel·ligència José Manuel Villarejo, que porta García Castellón. Ara bé, el jutge també es cura en salut i assegura que encara queda molt material per desencriptar. Els castellers de Vilafranca actuaran al Liceu per al seu 75è aniversari, convertint-se en la primera colla castellera que faci aquesta actuació dins del recinte. Els castellers de Vilafranca han presentat a Cal Figuerot aquest dijous al vespre els actes del seu 75è aniversari, que tindran com a jornada especial el seu acte institucional del dia 30 de setembre amb una actuació al Gran Teatre del Liceu, juntament amb l'Orquestra de Músiques en Arrels de Catalunya. Els Verds es convertiran així en la primera colla castellera que actuarà al popular equipament. El 75è aniversari comptarà amb diferents actes repartits durant tot l'any que començaran de forma oficial el dia 6 de maig al Vinceum, amb el pregó a càrrec del cap de plaça de Sant Fèlix, Jordi Bertran. Seguidament, a la plaça Jaume I hi haurà sopar popular i al final festa amb DJ John Jacobsen. La commemoració de l'aniversari continuarà també amb un gran concert a càrrec de Deitates, que presentaran el seu disc Epic Solet i que estaran acompanyats de la banda Neon i DJ Pancorbo. El 10 de setembre hi haurà també una festa infantil amb activitats de tota mena a la Rambla de Nostra Senyora. Des de la comissió del 75 aniversari, l'expresident dels Verds, Jou Cabré, destaca la transversalitat de les persones que han muntat tots aquests actes. I acabarem afegint també una notícia respectiva a Olèrdola, perquè la seu del Museu de Catalunya de Olèrdola commemora el Dia Internacional de les Dones aquest diumenge amb la visita guiada titulada Erme Godó, una dona del segle X. Dins els actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones, aquest diumenge 5 de març s'ha previst a la seu del Museu d'Olèrdola d'Arqueologia l'activitat Erme Godó, una dona del segle X, amb inici a les 11 del matí. Es tracta d'una visita guiada que permetrà conèixer com era la vida quotidiana d'una dona benestant com Erme Godó, que va viure a la ciutat d'Olèrdola fa 1.000 anys enrere. Marta Maragall, responsable de difusió i de comunicació de la seu d'Olèrdola, explica que l'activitat de diumenge vol contribuir a donar visibilitat a la presència de la dona també en època medieval. El preu de l'activitat està inclòs amb el preu de l'entrada al recinte. És imprescindible fer reserva prèvia al telèfon 93 890 1420 o també al mòbil 675 782 936 o bé també a través del correu electrònic mac.olèrdola@gencat.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts justos de 11:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La psicòloga vilafranquina Anna Romeu, experta en emergències, en acompanyament de persones altament sensibles i en educació emocional, acaba de publicar aquest gener el llibre Soc sensible, a l'editorial Rosa dels Vents. Avui l'hem convidat perquè ens expliqui què és l'alta sensibilitat i, sobretot, com aprendre a conviure-hi tant els que tenen aquest tret de personalitat com les seves famílies i entorn. Anna, benvinguda i gràcies per ser a Ràdio Vilafranca.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Has passat un any escrivint aquest llibre que va sortir publicat a principis d'any i ja has tingut l'oportunitat de presentar-lo davant de públic. Quins inputs estàs rebent? Què et diuen?
Doncs la veritat és que molt positius. Jo estic molt sorpresa i molt contenta, eh? Però la rebuda està sent molt bona, a la gent li agrada molt, em diuen, jo valoro molt que em diguin que és molt fàcil de llegir, perquè sempre tinc aquest problema, no?, que em poso molt tècnica o que intento donar molta informació sobre el meu món, que m'apassiona, i volia que fos per tothom. Per tant, estic contentíssima.
En el pròleg del llibre expliques que tant tu com el teu fill petit sou pas persones altament sensibles,
sí,
i que no va ser fins que ell va néixer, i és el teu segon fill, que en va ser conscient. Explica'ns una miqueta aquest procés perquè pot servir per a altres famílies o persones.
Sí, de fet és el procés clàssic, eh? Moltíssima gent li ha passat el mateix que a mi, per això ho explico. Jo sóc psicòloga des de fa 25 anys i treballo, però no coneixia aquest tret de la personalitat perquè realment és bastant desconegut. I es va començar a investigar als anys 90 als Estats Units, llavors fins que aquí no arriben les coses ja saps que anem una mica lents amb tot, no? Llavors quan jo treballava sí que em trobava que hi havia gent que veia, jo veia que patia, jo veia que hi havia alguna cosa, però que no entraven, no els podia encasellar dins d'algun tipus de trastorn o d'algun tipus de diagnòstic. Nosaltres tenim un manual diagnòstic i quan fem un diagnòstic doncs hem de donar uns criteris, no? I no acabaven d'encaixar. Això per una banda, però això era una inquietud que jo tenia des de feia anys.
Professional.
I sempre deia, jo treballo sense etiquetes perquè no em serveixen. I realment era per això. Llavors, per altra banda, quan vaig tenir el meu segon fill, doncs vaig notar això, que era especial, que era diferent, que sobretot hi havia aquest problema que explico al llibre de que els sorolls el molestaven moltíssim i jo pensava que tenia un problema d'oïda o d'algun tipus de problema orgànic.
Fins i tot el d'ús a l'otorrino.
Oh, i tant, és el primer que fem, no? Sí, sí. Si veiem que hi ha algun problema, doncs el vaig portar a l'otorrino, vam fer tota l'exploració i em van dir que no hi havia absolutament res, l'oïda era perfecta, mecànicament també funcionava tot bé. Per tant, cap a casa i a seguir. I un dia vaig llegir un article, per casualitat, dels primers que van arribar en castellà. Em sembla que va ser per LinkedIn, sí, me'n recordo. Per LinkedIn vaig llegir un article sobre alta sensibilitat en nens i allà hi vaig veure el meu fill. I a partir d'aquí tot va anar molt, molt, molt rodat. La primera pregunta que em van fer, i que és la primera pregunta que jo faig quan ve un nen amb alta sensibilitat, és quin dels dos progenitors és altament sensible? Perquè hem observat que és hereditari.
S'hereta.
Sí. Sí.
I llavors, clar, vas haver d'esbrinar qui dels dos, no? I
resulta tenia clar qui no ho era, eh?
Sí, de seguida que et fan la pregunta, dius...
Sí, ara el seu pare em va mirar, el seu pare diu, jo no, eh? Sí, sí, sí.
Però tu no n'eres conscient.
Jo era conscient que era... Jo em deia, tota la vida m'he definit com a rareta. Amb carinyo, rareta, eh?
Clar, no és rara. És una etiqueta lletja, eh? Com a psicòloga segur que no la recomanes.
Però jo m'ho deia amb carinyo, eh?
Sí?
O sigui, jo em feia gràcia perquè a mi no m'han agradat mai les discoteques, ni els llocs, ni grups molt grans, i era per un tema d'estimulació ambiental, no? Sempre que vaig a Barcelona, això de tota la vida, eh? M'encanta Barcelona, però jo torno de Barcelona amb migranya, sempre. Sempre.
T'esgota.
Tant de soroll, tants cotxes, tant... Sí, jo no m'aniria mai a viure en una gran ciutat. De fet, Vilafranca per mi ja és prou gran i en tinc suficient. I això és el que sempre he notat, no? I no m'agrada... M'encanta la gent, soc molt sociable, però fins a un cert punt i de seguida m'he de retirar i m'encanta estar sola també i donar moltes voltes a les coses, bueno... Radeta, amb carinyo.
Dius també en aquest pròleg que descobrir que ets pas et va donar alegria i tranquil·litat. S'acaba aquell neguit, aquella
sí.
Cosa de...
Ai, ja no sóc radeta.
Fora etiqueta, no?
Ara sóc pas.
Una altra etiqueta.
Exacte. No, no és una altra etiqueta. Ara, no. O sigui, entenc que és normal. És molt important per mi el fet que sigui un tret de personalitat. És un factor molt important. Sé que la gent, quan a vegades li dic, home, doncs ho viuen així, no? Una altra etiqueta, un altre problema. Clar, però jo entenc, des del punt de vista professional, que un tret de personalitat és una manera de ser, val? Llavors, per mi, dir-li a una persona que és altament sensible és com dir-li, ets optimista, o ets extrovertida o introvertida, ets així, i no hi ha cap problema amb ser així. I per mi això va ser molt important, molt.
he al·lucinat amb la incidència del pas.
Sí, clar, és que per això és un tret de personalitat. Quan alguna característica d'una persona es dona a molta gent, i un 20-25% de persones és moltíssim, ja no és un trastorn, perquè és algo adaptatiu, és algo que té molta gent i, per tant, és algo que és funcional per la persona, que és necessari per l'espècie. No? O sigui, realment, les PAS som necessàries, hem estat necessàries a nivell evolutiu per l'espècie humana, hem complert una funció. Ara som més, probablement, que en el passat, perquè no vivim en una societat tan perillosa físicament. Val? Probablement els primers grups d'humans no hi havia tants PAS. I s'observa això també en animals, no? Hi ha animals que tenen alguns dels membres d'aquella espècie que són diferents, són rarets, són especials, són més sensibles, no? En diem així també. Segurament, a la seva manera, són pas. I no n'hi ha tants en números com n'hi ha ara actualment d'humans. Però és que actualment vivim en una societat en què la sensibilitat és més necessària que no pas la capacitat de lluitar o de guerrejar, no? Que diríem.
Una de cada quatre persones
sí.
Són PAS.
Sí.
Moltes sense diagnosticar, suposo, sense saber-ho.
Sí. No és un diagnòstic perquè no és un trastorn.
Val. Moltes no estem parlant d'una malaltia ni d'un trastorn.
És important, és
sí,
important.
Sí, sí, corregeix-me i tant.
La majoria sense que ho sàpiga. Però d'alguna manera, és el que t'he dit abans, jo sempre he sabut que era diferent, no? Jo veig coses que els altres no veien. Me'n donava compte. N'he fet una professió de la meva diferència i l'he disfrutat molt, perquè és veritat que jo he tingut la sort de créixer en un entorn que ha sabut respectar la meva diferència. Val?
Llavors, sense ser-ne conscient,
sense
tampoc.
Sense ser-ne conscient, evidentment. Després, amb els anys, veus, no? El meu pare, ojalà li hagués pogut explicar, perquè el meu pare també era PAS, no?
Sí?
Sí, sí, sí. La meva mare, al llegir el llibre, les seves paraules van ser: jo no m'hi sento gens identificada amb això que expliques, eh? Però ara he entès el teu pare. Pobret. D'alguna manera, tothom nota alguna cosa, no? Tothom es veu diferent. I quan li poses un nom, doncs això tranquil·litza i relaxa, perquè no és res, o sigui, simplement és una manera de ser.
El llibre dona idees i tècniques per viure, paraules textuals de l'Anna Romeu, de manera serena.
Sí.
Es tracta d'adaptar-se,
sí.
De trobar la manera de conviure amb aquestes dificultats que la societat, que el món
sí.
Et porta.
Sí. Sí, sí, és molt important també per mi aquesta paraula, la paraula serena, perquè es pateix o es pot patir molt sent altament sensible i no respectant aquesta sensibilitat. No ho fas volent. Si un soroll et molesta, et molesta. Si una olor no la suportes, doncs no la suportes. Sempre faig la mateixa broma, també. El meu fill petit encara a dia d'avui té 9 anys i mig, no s'ha posat mai uns texans. I no el penso obligar.
Li molesten.
Li molesta, no suporta el teixit dels texans, m'apreten, no es pot moure. Jo no suporto el teixit aquest de més gruixut, més vast d'alguns cotons. I no me'ls penso posar mai, tampoc. No? Per què ens hem d'obligar a patir? Si no és necessari, home, hi ha algunes vegades que és necessari, no? Però en aquelles ja fem l'esforç, en aquelles ja t'acostumes, ja, mira, doncs ja, si haig d'anar 3 dies seguits a Barcelona, aniré 3 dies seguits a Barcelona i vaig estudiar molts anys, no? Però el que no sigui necessari, perquè t'has de forçar, no? Més val viure amb tranquil·litat perquè al final no és tan important.
Per tant, es tracta de trobar l'equilibri.
Sí, sí. Es tracta de saber qui ets i com ets, què és el que necessites, què és el que et va bé i què és el que no et va bé, i d'això que no et va bé, diferenciar entre el que és inevitable i el que és evitable. I hi ha molt més d'evitable del que pensem.
Sí?
Sí, molt més. No? Tipus això, la roba, moltes vegades escollir una professió o una altra, o un tipus de feina. Oi que si fossis una persona molt sociable, molt comunicadora, com ara tu, que t'encanta parlar i estar amb gent, si et posessin a treballar en un lloc fosc, tancada, sense tenir contacte amb ningú tot el dia, mira, ja et canvia la cara.
Em moro.
Et mores.
M'estava imaginant la situació.
I hi ha gent que ho necessita perquè és introvertit, perquè
sí,
és tímid, perquè no necessita contacte social. Doncs cadascú, segons com és, triarà també un estil de vida o un altre.
Dius al llibre, el primer pas és reconèixer qui ets, si tens aquest tret, i adequar la teva manera de ser, no? Ara donaves pistes. I també hi ha una eina que recomanes, que és un test que es pot fer online,
sí.
Perquè a partir d'identificar-te pots reprogramar, no?, una mica. No, no a tu, eh? Al sí. teu entorn.
Sí, explicar-li. Això del test és una assignatura pendent que tenim amb l'alta sensibilitat, perquè tant el test original, el de la Elaine Aron, que em sembla que consta de 24 ítems, com aquest test que ara tenim a l'accés online, no estan validats científicament. Val? O sigui, és un test que per mi tots dos són bons, perquè identifiquen els principals trets de les persones amb alta sensibilitat, no tenen una validesa científica i molta gent doncs, el que fa és no creure, i sobretot en la comunitat científica. I crec que per temes de divulgació doncs és molt important tenir un test validat i suposo que serà el meu proper objectiu, buscar sí? un test validat. Sí, perquè és això, no? A nivell social, a nivell comunicatiu, el llibre ha servit també per donar-ho a conèixer. Tothom ho entén perquè tots els que hi hem viscut o ho vivim cada dia doncs sabem de què parlem. Però hi ha dos àmbits molt importants, que és el clínic, no només psicològic, no només de salut mental, sinó també de salut física, perquè igual com som altament sensibles emocionalment, ho som sensorialment i el nostre metabolisme funciona diferent i, per exemple, els medicaments també afecten més. És un tema d'intensitat. Sí, sí, sí. Jo em trobo molts pacients que prenen medicació psiquiàtrica, antidepressius o ansiolítics, que els afecta molt més. Per tant, les dosis també han d'estar d'acord amb
millor.
La manera de ser. Llavors, en l'àmbit clínic i en l'àmbit educatiu, perquè és molt important l'educació i permetre l'alta sensibilitat en els nens perquè creixin, que és un factor reforçador, un nen que creix en un entorn favorable, que respecta el seu tret, que el deixa desenvolupar-se pensant i creant i amb tot això que tenim al món, que tot el dia funcionem en el cap, és una persona que d'adulta té molta menys probabilitat de tenir problemes mentals i això ja sí que s'ha estudiat, s'han fet diversos estudis. Per tant, és un factor reforçador, és un factor protector pels nens i des de petits, els educadors, els pares, han de conèixer aquest tret per potenciar-lo. No el que he dit abans, jo sóc una persona molt feliç, dins la meva raresa, sóc una persona que ha estat molt feliç.
No que vas canviar rareta per pas, no?
Sí, exacte. Però... això és perquè des de petita a casa meva em van saber entendre i van respectar-ho i sense posar-li nom ni saber res de tot això, perquè la meva família no té res a veure amb salut, doncs em van potenciar la meva manera de ser. No? I al contrari, també és molt important, un nen amb una situació adversa, que no és entès, que no és respectat, que se li posen etiquetes, o que viu en un entorn traumàtic i que és altament sensible, doncs té més probabilitats de tenir problemes mentals d'adult. O sigui, tal com és un factor protector, també pot ser un factor de risc.
De fet, al llibre dediques un capítol sencer als infants,
sí.
Amb una cueta dedicada als adolescents.
Sí. Sí, l'adolescència és l'única època en què és molt difícil detectar l'alta sensibilitat perquè tots els adolescents semblen altament sensibles, sobretot a nivell emocional. Val? Bàsicament
és com un dragon can, no?
Ah, exacte, emocionalment hi ha una activació més alta de l'amígdala i l'hipocamp. Llavors, clar, els adolescents estan tots molt revolucionats. La pista, si algú és molt bo detectant-ho, seria la part sensorial, no? Si, perquè hi ha d'haver els dos components, o sigui, l'alta sensibilitat és emocional i sensorial, amb els 5 o 6 sentits, perquè també tenim la intuïció, doncs també han de funcionar de forma més intensa. Si coneixes molt bé aquell adolescent, pots identificar la part sensorial i saber si és altament sensible o no, però jo m'esperaria a ser més adult i poder identificar-ho millor.
Deies que els testos online que ja no estan validats científicament, però sí que recomanes
sí.
fer-los? Seria un punt de partida?
Sí, seria una manera de començar a dir, doncs mira, jo és que tinc aquestes característiques, no? Només les frases dels testos ja identifiquen com ets i la majoria de persones contesta que no. A la majoria de les preguntes sempre n'hi ha alguna que sí, però és molt graciós quan una persona amb alta sensibilitat contesta el test perquè em miren i em diuen però vols dir que no tothom diu que sí a totes les preguntes? Et sembla? Com que sempre has viscut així,
sí, sí,
et
sí.
sembla que tothom és així. Com pot ser que algú digui que no? I jo els dic, fes la prova, passa-ho a tot el teu entorn. Com que és gratis, doncs el poden fer, no?
Sí, sí.
I llavors tornen molt sorpresos. Ostres, ha dit que no aquí, que no aquí, que no aquí. Com pot ser? No?
Mm-hmm. Els límits, dius en el llibre, és el gran repte.
El gran repte.
Dels
sí.
pas.
Sí.
Autolímits, vols dir?
Autolímits i límits als altres. sí. Perquè autolímits, perquè tu has de poder conèixer i entendre quan has de parar per evitar la saturació, per evitar hiperactivar-te. És el gran problema de les persones amb alta sensibilitat, que de seguida ens arribem a estressar, el que en diem saturar-nos o hiperactivar-nos, perquè de tants inputs que reps, de tanta estimulació, doncs el cervell, que té una capacitat normal, no és diferent de cap altre cervell, de seguida arriba a l'estat de l'estrès. Val? I llavors és quan et comences a trobar malament o irritable, et canvia el caràcter, no et pots concentrar bé, totes les senyals de l'estrès clàssiques. No? Nosaltres hi arribem abans, perquè rebem molta més informació.
I ets conscients? Hi ha senyals?
Hi ha moltes senyals, sí. Com qualsevol altra.
Pots parar-ho, eh?
I has d'aprendre a detectar-ho i parar-ho. És que no és que puguis, és que si no ho fas, després pagues la factura. Val? Això que deia jo és una tonteria, però anar a Barcelona per mi significa tornar amb migranya, ja ho tinc assumit. Però evito anar a Barcelona sempre que puc.
I com a adulta és diferent, no?, el que pots assumir que quan ets infant,
per exemple,
o adolescent.
Que els nens, per exemple, doncs, com que s'emocionen molt, de seguida estan com molt esverats, no? Llavors l'adult del seu voltant sí que ha d'aprendre a detectar això, perquè sap que després s'hiperactivarà tant que li costarà molt més autorregular-se. Amb els nens la feina és conèixer com autorregular-se, com tornar a l'estat de tranquil·litat que necessita per funcionar bé, perquè quan tothom ho sap, que ha tingut nens, no? Quan estan massa excitats, massa nerviosos, fins i tot es costa dormir, que seria bastant il·lògic, però és així, és el mateix estat d'hiperactivació que no et permet relaxar-te per descansar.
Hem estat parlant sobretot de les persones amb PAS, però si et sembla posem el focus a l'altra banda.
Sí.
I digue'ns, o m'agradaria que ens diguessis algun consell, algun tip per com relacionar-nos amb aquestes persones que sou PAS, no?
Sí. És molt interessant i també per això he escrit el llibre, també per les persones que no són PAS i entenen al seu voltant, perquè les coneguin. El primer tip és respecte. Respecte. O sigui, si una persona... Si tu estàs amb algú que és altament sensible i et diu que ja està, que ja té ganes de marxar, doncs no li insisteixis, per exemple. No? Va, vinga, home, que ets un avorrit. No, si ja té ganes de marxar, és que ja té ganes de marxar. Ja està, això és que és vàlid per tothom. Però amb una persona amb alta sensibilitat el cost encara serà més alt, el de no respectar-ho. Per tant, el primer és respecte, perquè tu no estàs sentint el que aquella persona sent. L'altre és no posar etiquetes o fer bromes amb coses que són importants per a aquella persona, no? No dir-li que té manies, que és un exagerat, que és un dramàtic, no? No intentar que no senti el que està sentint. En el fons, quan algú em diu, no exageris, no, és que no estic exagerant, si t'estic dient el que sento.
Jo ho visc així, no?
Exacte, llavors no puc sentir-ho d'una altra manera. I fer-me sentir malament perquè ho estic sentint així, encara ho empitjora. Per tant, és aprèn, si tens una persona amb alta sensibilitat, aprèn a detectar com està vivint les coses, perquè encara que tu no ho experimentis, sí que es veu des de fora, i, molt important, dona-li temps. Dona-li temps perquè tot això simplement és com un suflé. Ja baixa, el suflé baixa. La intensitat emocional o sensorial també baixa en un moment o un altre. L'únic és que necessita temps. Així que respecta-li, no intentis que ho senti d'una altra manera i dona-li temps.
Fàcil.
Ja està.
Anna, sí que estàs en plena promoció del llibre, té sí. 2 mesos de vida, sí. Però ja t'has posat a treballar, no?, en un altre.
Sí, ja he començat.
Ho
sí,
podem
sí,
dir?
Sí. Sí, suposo que sí. Suposo que no hi haurà problema. Sí, sí, ja tinc l'encàrrec de fer un segon llibre, i aquesta vegada sobre l'adolescència.
Uau!
M'agraden els líos, sí.
Sí, sí, sí.
En general, l'adolescència... Sí, suposo que cap a finals del 2024 els tempos són llargs perquè és molta feina escriure un llibre, sí.
Entusiasmada?
Sí, amb moltes ganes.
El projecte, sí, se't nota.
Sí, sí, a mi m'agrada molt escriure.
Moltíssimes gràcies, Anna Romeu, per haver-nos acompanyat aquesta estoneta presentant Soc Sensible, que vagi molt i molt bé la tournée que t'espera, que la gaudeixis, i també aquest nou projecte que tens entre mans.
Moltíssimes gràcies. Brain with your heart, you take things so hard and then you fall apart.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Cry Baby, de Melanie Martínez. Acomiadem aquest divendres. És la cirereta final, aquestes 3 hores de ràdio, de magazín, en clau Penedès, que hem compartit i gaudit intensament. Gràcies per acompanyar-nos al llarg de tota la setmana. Disfruteu del cap de setmana i fins dilluns.